amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Fa temps que estudiants i mestres protesten per les retallades i mesures que tant el govern de l'Estat com especialment el de la Generalitat està portant a terme darrerament. Docents i alumnes es donen suport per aconseguir paralitzar les retallades d'una banda i les pujades de taxes per altra. Un exemple el coneixíem ahir a l'Escola d'Arquitectura de la UPC, on els professors han pactat amb els estudiants un boicot bloquejant temporalment la publicació de les notes finals amb l'objectiu de paralitzar el procés de matriculació al juliol. L'objectiu final és boicotejar un procés que, segons el govern, ha de ser un 66% més car que l'any passat. Ahir mateix aquesta connivència entre estudiants i professors la vam poder veure a la manifestació convocada a Ripollet per demanar un ensenyament públic i de qualitat. La indignació de la comunitat educativa va fer que les seves consignes no només carreguessin contra el govern central i de la Generalitat, sinó també contra el municipal, tot i no tenir competències. Ho explicarem tot seguit durant la crònica del ple amb la que obrirem l'info d'avui. Coneguem ara la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars. Aquest diumenge la Unió de Botiguers celebra la primera fira al carrer, el Ripofira. En parlarem amb la nova presidenta de l'entitat i el regidor de Comerç.
Avui finalitza la 18a temporada professional de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell i ho fa amb opereta.
Aquest cap de setmana el pavelló Joan Creus acull per segon any consecutiu els campionats de Catalunya de tenis taula a la Vi Juvenil. En parlarem amb el president del Club Tenis Taula Ripollet.
El Patronat Municipal d'Esports s'ha adherit aquest cap de setmana a la Festa de l'Esport de la Diputació de Barcelona i ho farà amb un bateig de submarinisme.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 1 de juny de 2012. Comencem.
El 91.3 Info.
Ahir al vespre es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal del mes de maig, que va comptar amb 8 punts a l'ordre del dia. Entre ells va destacar principalment la dissolució dels Consells Municipals de Joventut i Solidaritat i l'apartat de mocions, on es va donar suport a l'ensenyament públic.
Quan a la dissolució del Consell Municipal de Joventut, el regidor responsable d'aquesta àrea, Rafael Gómez, va exposar que la rigidesa del Consell va provocar la desmotivació dels joves. L'escoltem.
En un primer moment vam tenir resultats molt positius. No obstant, el Consell va néixer amb mancances que s'han identificat per si mateix amb el propi funcionament del Consell. Els joves requereixen de dinàmiques participatives flexibles, adaptables a les seves necessitats i al canvi constant. El Consell era, en la seva estructura, un òrgan rígid, poc dúctil, per adaptar-s'hi a les diferents situacions del jovent. Concretament, per poder nomenar un membre del Consell, que deixés de ser membre del Consell, havia de passar per la Junta de Govern i havia de passar per aquest ple per ser aprovat. Aquesta manca de flexibilitat va motivar un desinterès en la participació que ens ha portat a plantejar-nos la utilitat actual del Consell de Joventut.
Gómez va avançar que aquest setembre entrarà en funcionament el debat jove com a nova eina de participació amb els joves. El punt es va aprovar amb els vots favorables de PSC i CiU i les abstencions d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, el Compromís per Ripollet i el Partit Popular. Quan a la dissolució del Consell de Solidaritat, el principal argument que va exposar el regidor Rafael Gómez va ser que els fons de solidaritat, a partir d'ara, el gestionarà el Fons Català de Cooperació i va explicar que, de forma temporal, aquesta partida econòmica no tindrà fons per tal d'adaptar-se a la situació de crisi actual. El punt es va aprovar amb els vots favorables del govern, l'abstenció del Partit Popular i els vots en contra d'Iniciativa i el Compromís per Ripollet. Aquests darrers van lamentar especialment que s'hagi matat aquest òrgan que havia funcionat molt bé. Escoltem el regidor Antoni Pijuan.
I amb aquesta dissolució nosaltres valorem que només hi perd el poble de Ripollet, i això per tres motius. En primer lloc, perquè suprimeix, per voluntat del govern, de ningú més, un òrgan veritablement participatiu, que ho és i ho ha estat. En segon lloc, perquè amb la supressió d'aquest Consell de Solidaritat i Cooperació es perdran justament les activitats de sensibilització, divulgació, multiculturalisme, solidaritat que s'han fet des del Consell. En tercer lloc, la solidaritat ens costarà més cara.
Gómez va respondre a l'oposició assegurant que el Consell no està mort i que només s'està adaptant a la nova realitat. En la vessant econòmica, la sessió va aprovar un reconeixement de crèdit per pagar unes factures d'aigua amb els vots favorables de PSC i CiU, l'abstenció de la resta, i una modificació de partides econòmiques de l'Ajuntament, també amb el suport dels grups de govern i l'abstenció dels altres.
L'apartat que va tenir més temps de debat va ser el de les mocions, on se'n van presentar 4, de les quals se'n van aprovar 3 i una va ser rebutjada, aquesta darrera presentada pel Partit Popular sobre ocupació.
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa va presentar 2 textos. El primer en contra de la reducció en el pressupost de l'Estat en polítiques d'ocupació, que es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, a excepció del Partit Popular, que s'hi va abstenir. Valentí Nieto, portaveu d'Iniciativa, en presentava els principals acords.
Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que defensin i exigeixin al govern de l'Estat revisar la proposta pressupostària per tal de mantenir aquest 2012 almenys les mateixes assignacions pressupostàries per a Catalunya en matèria de polítiques actives d'ocupació i foment de l'ocupació que hi havia el 2011. Segona, reafirmar el compromís d'aquest Ajuntament en seguir reforçant les polítiques actives d'ocupació en un moment com l'actual i que ha ajudat a moltes persones a reinsertar-se laboralment i millorar les seves capacitats d'ocupabilitat.
La segona moció, que també es va aprovar amb el suport de tots els grups, menys el Partit Popular, que s'hi va abstenir, era per donar suport a la iniciativa legislativa popular per demanar una llei en favor de la dació en pagament per a aquelles persones que no poden pagar la hipoteca. Valentí Nieto és el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.
Primer, mostrar el suport al procés de recollida de signatures que faci possible la discussió parlamentària d'una reforma de la llei a través de la iniciativa legislativa popular, impulsada per les entitats sota signants, amb la finalitat de regular la dació en pagament a efectes retroactius, una moratòria immediata dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social com a mesura de mínims destinada a garantir el dret a l'habitatge de les persones afectades per execucions hipotecàries. Segon, facilitar el procés de recollida de signatures de les persones i entitats al municipi. Tercer, instar el govern de l'Estat a dur a terme les reformes legislatives necessàries per a que, en el cas de la dació en pagament, sigui l'entitat bancària qui es faci càrrec de la plusvàlua.
Per la seva part, el Compromís per Ripollet, tot i votar a favor de la moció, va lamentar que no s'hagi afegit al text un punt relacionat amb Ripollet per demanar a l'IMSOL que posi els pisos buits de pinatons en règim de lloguer social. Escoltem en Toni Pijuan.
Nosaltres sí volíem parlar de Ripollet en aquesta moció i vam proposar al grup que la proposava Iniciativa un punt que fa referència explícita a Ripollet. I diu així, el llegiré: instar de nou a l'IMSOL, a l'Institut Municipal de Promoció del Sòl, a posar els pisos buits de les dues promocions de pinatons a Ripollet en règim de lloguer social, com a mesura real per a fer front al dret a l'habitatge. A la vegada que l'Ajuntament es posicioni a favor, intervingui i doni suport actiu als veïns i veïnes del nostre municipi que es veuen afectats per desnonaments per impagament d'hipoteques a entitats bancàries, tot mediant i buscant solucions per tal d'evitar que es quedin sense habitatge.
La darrera moció va ser la presentada conjuntament pel PSC, Iniciativa per Catalunya Verds EUiA, i el Compromís per Ripollet per donar suport a l'educació pública i en contra dels darrers decrets aprovats per la Generalitat.
El punt va començar amb força polèmica, ja que després d'acordar en junta de portaveus que la moció seria presentada i llegida per l'alcalde, els regidors del Compromís van proposar que fos un membre de la comunitat educativa qui presentés el text. L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, tot i cedir la paraula a un estudiant del públic, va explicar quin havia estat l'acord adoptat.
El que jo volia deixar palès no és que no hi hagi cap problema, és a dir, el ple de l'Ajuntament té un reglament que el coneixeu perfectament, vosaltres el coneixeu millor que ningú i sabeu que per poder intervenir en el ple, si no ser regidor, s'ha de demanar anticipadament. Nosaltres, que ara explicaré tot el procés de la moció, quan vam veure que aquesta moció ens venia de fora i nosaltres com a grup la vam fer nostra i per presentar-la al ple, enteníem que algú de la comunitat educativa voldria poder-la exposar, els motius del perquè aquesta moció, etc. Per tant, ens vam adreçar primer a la persona que va fer la proposta de la moció i ens va dir que no es parlaria al ple, que amb el propi debat dels grups polítics hi havia prou.
Després d'una llarga discussió es va reprendre el debat de la moció i els diferents grups van exposar el seu punt de vista. El mateix alcalde va procedir a la lectura del text.
Davant de les retallades que està patint l'ensenyament públic i per tal de contribuir a la millora del sistema educatiu públic, els grups assignats a petició de la comunitat educativa de Ripollet, presentada pels instituts Palau-Ausit, Lluís Companys, Can Mas, les escoles públiques de Martinet, Escursell, Claver, Pinetons, Tatxer i Tiana i l'escola d'adults Jaume Tosset, proposen al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Primer, mostrar el nostre rebuig a la política educativa de retallades que s'està duent a terme tant des del govern central com pel de la Generalitat. 2. Demanar un increment pressupostari destinat a l'educació pública. 3. Reduir la ràtio d'alumnes per aula que ha estat imposada. 4. Cobrir les baixes del professorat des del primer dia. I 5. Que ha estat un punt que hem incorporat a la Junta de Portavoix, sobretot perquè aquesta moció tingui ressò i vagi a la comunitat educativa, que diu comunicar aquests acords als consells escolars de centres educatius assenyalats a l'encapçalament i a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Pablo López, d'Esquerra Unida i Alternativa, explicava el vot favorable del seu grup de la següent manera.
Votamos a favor, evidentemente, porque los recortes en educación son una prueba clara de la poca preocupación por parte de los gobiernos de derechas por elaborar un futuro a largo plazo y un futuro sostenible, y demuestra su intención de crear una educación clasista, de hacer negocio donde no se debería hacer y de rentabilizar económicamente los recursos, llenarse los bolsillos lo más rápido que se pueda, porque 4 años pasan muy deprisa y luego ya veremos.
A continuació, Xavier Peñarando explicava l'abstenció del grup convergent.
Evidentment no podem estar tampoc en contra d'aquesta moció, perquè hi ha punts, torno a dir, fins i tot els mateixos reajustos o aquestes retallades no ens agraden, i per tant no podem estar en contra d'aquesta moció, perquè creiem que el que es demana, l'esperit i el que es vol amb aquesta moció, evidentment, no és quelcom que tothom, tots volem i que nosaltres també desitgem. Sí que volíem deixar també alt i clar, que des de Convergència i Unió sempre hem defensat, defensem i continuarem defensant una escola pública de qualitat i potent.
A continuació va intervenir el portaveu del Partit Popular, Víctor Dieguez, que també s'hi va abstenir.
Per part del Partit Popular, només 3 idees. La primera és que valorem positivament quan al ple s'hi parla d'ensenyament. En alguna ocasió ha estat el Partit Popular el que ha volgut parlar d'ensenyament i han rebut crítiques, per tant, que parlem d'ensenyament aquí ens sembla molt bé, ho valorem positivament. Com a segona idea, doncs assenyalar que els grups que estan al govern i d'altres, tan ràpid que han anat signant i facilitant això, com que són també governants, són també estat, trobem una mica a faltar que a part d'aquestes facilitats i aquesta assignatura tan ràpida no hagin explicat justament amb aquestes persones que s'hi han adreçat amb ells què han fet aquests últims 8 anys perquè ens hi trobem en aquesta situació. I per últim, des del Partit Popular Municipal, des del Partit Popular de Ripollet, entenem que aquí s'hi està parlant pràcticament estrictament de lo que és una qüestió d'àmbit econòmic, d'unes competències econòmiques que excedeixen les competències municipals.
Maria Ruiz va ser l'encarregada d'explicar el vot favorable a la moció del Compromís.
Volem denunciar que aquestes retallades no responen al context de crisis econòmiques, sinó a una voluntat d'aprofitar la benentesa per tal d'aniquilar els drets als treballadors i a les treballadores per a convertir-les en una massa dòcil al servei dels beneficis de les grans empreses. Menys costos laborals, menys costos socials, més serveis públics privatitzats, menys seguretat laboral, menys educació i sanitat públiques, tot això representa més guanys per les grans empreses i pels bancs. Centrant-nos en el contingut de la moció, el dret a l'educació, s'evidencia que les retallades posades en marxa pel govern del PP i pel de Convergència i Unió a Catalunya suposen un retrocés de 30 anys a la qualitat del sistema educatiu.
Rosa Martín, del grup socialista, tancava la ronda de votacions exposant així el seu suport a la moció.
I és dir que no cal recordar a ningú que estem vivint una situació econòmica molt greu. Des del PSC en som ben conscients perquè som un partit de govern i amb responsabilitat de govern. I sabem que és imprescindible adaptar els pressupostos de les diferents administracions a la realitat. Però en aquesta adaptació a la realitat no tot s'hi val. Com a PSC pensem que les retallades s'han de fer des d'un criteri polític. Per tant, nosaltres creiem que no s'han de retallar els serveis que són clau per mantenir una societat cohesionada, l'educació i la salut. Cada vegada hi ha més veus insistint en que retallar polítiques educatives pot suposar un greu problema pel futur del país, ja que són la formació i l'educació les que ens ajudarien a sortir d'aquesta situació de crisi.
El ple va finalitzar amb l'apartat de pregs i preguntes, on va destacar una intervenció de la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, sobre la situació de les escoles bressols municipals. L'escoltem.
Clarament direm que la voluntat de l'equip de govern és mantenir el servei que es dona a les dues escoles bressols municipals, perquè, com ja hem dit més d'una vegada, nosaltres ens creiem l'educació del 0 a 3, igual que ens creiem altres etapes formatives, aquesta ens la creiem que és una etapa important. De fet, estem treballant amb un ventall de possibilitats, aprofitant que també hem de renovar el plec de condicions, perquè s'ha de tornar a treure concurs la gestió de les dues escoles bressol. Doncs, com deia, estem treballant amb un ventall de possibilitats per intentar que aquesta retallada en l'aportació de la Generalitat repercuteixi el mínim possible en les famílies i el mínim possible en els infants que estan a les dues escoles bressol municipals. Haurem de tocar alguna cosa al servei, haurem de mirar quines són aquestes possibilitats, però intentarem que sigui amb el mínim desgast possible. De fet, la pròpia conselleria ha anunciat, doncs, que s'està plantejant de cara a cursos vinents fer una tarifació de la seva aportació, tenint en compte la renda bàsica, la renda dels municipis.
El ple va finalitzar sobre les 10 de la nit.
I com hem dit ahir al vespre, centenars de membres de la comunitat educativa de Ripollet van fer sentir el seu rebuig a les retallades que ha fet la Generalitat en matèria d'ensenyament. Els manifestants, que segons fonts dels organitzadors van ser prop d'un miler, es van concentrar a la plaça de Pere IV i després de fer un recorregut pel municipi es van dirigir a la sala de plens de l'Ajuntament, on s'estava realitzant la sessió ordinària del mes de maig.
Des de principi de curs, el col·lectiu docent d'arreu de Catalunya està fent protestes en contra de les retallades d'ensenyament. Jacint Padró, professor de l'Institut Lluís Companys, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio que els darrers decrets han encès molt els ànims. L'escoltem.
Home, el que canvia són les retallades de personal, la situació laboral del professorat i sobretot les amenaces de les ràtios, no? O sigui, posar parvularis de 3 anys a 28, posar secundàries a 35 o almenys les amenaces que diuen, tot això comporta, doncs, que la comunitat educativa s'uneix, doncs, gent que no ho tenia tan clar i gent que ja veu que gent, vull dir, professionals i usuaris, en aquest cas pares, no?, i els propis alumnes, i a més els alumnes ja grans i adults que veuen com els cicles formatius, doncs, es posen a uns preus que amb un servei públic no hauria de ser pagar 350 euros. No?
Els manifestants van pujar fins a la sala de plens per fer sentir la seva veu i recolzar la moció que es va presentar a la sessió a proposta dels mestres en suport de l'ensenyament públic i de qualitat. Padró també ens explicava que, tot i que encara no s'ha notat gaire les retallades, aquest setembre serà complicat.
No, això es notarà fort al setembre, si s'apliquen les mesures, eh? O sigui, no comptar amb fins que un professor porta 15 dies de baixa, que vagi siguent substituït durant dues setmanes per un professor de guàrdia o que s'ajuntin classes, etc, vol arribar, això pot arribar a una pèrdua de qualitat molt important, no? Perquè és un professor que va allà, cada hora hi haurà algun professor de guàrdia, per exemple, als instituts, i vigilarà, pues, si falten tres professors, pues, tres classes, o hi haurà dos o tres professors que simplement vetllaran perquè els alumnes, doncs, estiguin en ordre. Però si és un professor de naturals o de matemàtiques, aquell professor no farà naturals o matemàtiques. O sigui, amb la qual aquests nens, aquests alumnes que millor, doncs, poden correspondre a vegades a 4 i 5 classes, perdran durant dues setmanes, o sigui, mig mes, el curs. Això en diuen augmentar la qualitat de l'ensenyament.
Tot i que encara està pendent d'aprovar, la comunitat educativa té previst continuar amb les reivindicacions fins a principi del proper curs.
L'agrupació local de Convergència Democràtica de Catalunya va reelegir Julià López com a president durant l'assemblea extraordinària celebrada el passat 17 de maig. L'acte va comptar amb la presència de la presidenta comarcal del partit, Núria Colomer.
La reelecció de Julià López com a president es va fer per unanimitat entre la seixantena d'assistents a l'assemblea. La resta de l'executiva estarà formada per Maria Lluïsa Peñarando com a secretària d'organització, Maria Boyero com a tesorera, Núria Guetán com a secretària de comunicació i Gemma Edo com a secretària de dinamització. Joan Canals i Xavier Pi Lassaró estaran al capdavant de la secretaria de Relacions Institucionals, Jordi Gago i Xavier Gasó a la de Noves Tecnologies, Joan Fandos com a secretari de Formació i Xavier Peñarando com a secretari de Política Municipal. A l'Assemblea, Julià López va fer una valoració dels darrers 4 anys i va avançar les línies a seguir durant els propers 4.
El 15M a Ripollet va celebrar el passat dissabte 26 de maig el seu primer aniversari amb una jornada reivindicativa i festiva que es va desenvolupar durant tot el dia a la plaça de Pere IV. Les activitats van començar a 1:15 amb l'actuació d'un pallasso solidari i es van allargar fins la nit.
El programa d'actes també va comptar amb una sessió de ioga, una botifarrada popular, un recital de poesia, teatre, una xerrada del grup Som Energia i la projecció de la pel·lícula V de Vendetta. Els participants també van realitzar a les 8 del vespre una assemblea on van poder expressar les seves inquietuds i opinions. A més, durant tot el dia, la plaça de Pere IV es va instal·lar una exposició permanent amb imatges i escrits sobre el 15M a Ripollet. Els organitzadors han fet una valoració molt positiva de la jornada a través del seu blog i les xarxes socials.
Des del passat dia 23 de maig, Ripollet disposa de 2 punts semafòrics adaptats per a persones invidents. Es tracta dels semàfors de la cruïlla dels carrers Balmes amb carretera de Santiga davant de la policia local i Balmes Sant Padró. Aquests tenen un dispositiu que assenyala quan el semàfor de vianants és verd, que s'activa mitjançant un comandament a distància.
La persona invident posa en marxa l'avisador acústic del semàfor amb el comandament. Aquest avisador li permet saber on és el pas de vianants i quan pot travessar. A més, aquest dispositiu permet que el semàfor només s'activi en el cas que es faci servir el comandament a distància. D'aquesta forma s'impedeix la possible molèstia d'altres sistemes que tenen l'avisador connectat de forma permanent. La tecnologia escollida és la de Via Libre, del grup Fundosa de la ONCE. El cost d'aquesta actuació ha estat assumit per l'Ajuntament. Els usuaris afiliats poden demanar els comandaments a la seva delegació de la ONCE. També es poden adquirir a Via Libre.
El proper dimecres 6 de juny començarà un curs d'auxiliars de la llar i manipulació d'aliments impartit per la Creu Roja i subvencionat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. El curs, que comptarà amb 12 sessions, s'impartirà els dilluns, dimecres i divendres de 10:15 a 12 a les instal·lacions de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Montcada. Les inscripcions encara són obertes.
Al curs es tractaran continguts com tècniques de neteja de la llar, preparació i elaboració de menús, manipulació d'aliments, cura de la roba, solució d'imprevistos i primers auxilis, així com tècniques de recerca de feina. Per més informació poden contactar amb la Regidoria de Polítiques d'Igualtat al carrer de Montcada 7779 o trucar al telèfon 93 504 6040. També poden fer-ho a l'oficina de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Montcada, a l'avinguda de la Creu Roja 2529 o trucant al 93 691 61 61. El termini d'inscripció resta obert fins a l'inici de curs.
La plataforma en defensa de la sanitat pública Ripollet-Cerdanyola ha organitzat una xerrada el proper dimecres 6 de juny sobre els medicaments. L'acte comptarà amb la participació de Joan Ramon Laporte, cap de Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i director de l'Institut Català de Farmacologia.
L'objectiu és respondre a preguntes com ara si prenem masses medicaments, quins interessos hi ha darrere o si els medicaments són sinònim de salut. La xerrada tindrà lloc el dimecres 6 de juny al Centre Cultural a les 7 de la tarda.
El Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental va lliurar el passat dimarts els premis als millors treballs de recerca de batxillerat que enguany arriben a la seva 10a edició. L'acte organitzat pels ajuntaments de Ripollet, Montcada i Santa Perpètua va tenir lloc en aquesta ocasió al Centre Cívic El Vapor de Santa Perpètua i va comptar amb un total de 18 guardons.
L'objectiu dels premis és fomentar l'esperit investigador dels joves perquè vagin descobrint la seva visió del món. Cada any se seleccionen 2 treballs de cada institut, un de temàtica local i un de general. En un ambient de celebració, la 10a edició va concloure amb una actuació del cor de gòspel de l'Escola Municipal de Música i de Dansa de Santa Perpètua. Però també va haver espai per la reivindicació per reclamar que s'aturin les retallades en l'àmbit educatiu i aquests premis tinguin continuïtat.
Esteu escoltant Info.
Juny, la Rambla dels Pinatons acollirà la primera fira al carrer. Sota el nom de Ripofira, desenes de comerços locals i negocis de restauració mostraran els seus productes a peu de carrer. Es tracta d'una nova iniciativa endegada per la Unió de Botiguers de Ripollet, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripollet, el Gremi d'Hostaleria, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i la pròpia Generalitat. Per parlar-ne i conèixer alguns detalls més del Ripofira, tenim amb nosaltres a l'altra banda del telèfon el regidor de Comerç, Indústria i Turisme de l'Ajuntament de Ripollet, el senyor Joan Fandos. Bona tarda.
Bon dia.
I a la nova presidenta de la Unió de Botiguers, Carme Grau. Bona tarda.
Hola, bon dia.
Doncs parlem d'aquesta primera fira al carrer. Primera, en què consistirà aquesta fira?
Bueno, pues mira, hi ha una sèrie molts botiguers que s'han decidit a sortir al carrer per exposar els seus productes i per animar una miqueta a veure el comerç perquè es desvetlli una miqueta tot, no? Perquè també hem de dir que cada vegada que la Unió de Botiguers i qualsevol entitat que fa coses al carrer, pues la gent col·labora molt i surt i doncs participa i, bueno, doncs això esperem.
Parlem d'una iniciativa nova. Tothom coneix el Ripostoc des de fa anys. Quina és la diferència principal?
Bueno, això és una fira que es va a vendre al carrer i que vas a ensenyar el teu producte i doncs, bueno, doncs a fer una oferta, no? Una oferta doncs de cara al carrer, de cara a tota la gent que passi. Ripollet s'ha fet gran, Ripollet hi ha molta gent i hi ha gent de barris que potser no coneixen les botigues. Llavors també això ens ajudarà una miqueta doncs a que aquesta oferta, doncs, que la gent coneixi les botigues de Ripollet i que es quedi a comprar a Ripollet, que aquest és l'objectiu principal,
no? Senyor Fandosa, com ha rebut la regidoria aquest canvi de rumb, podríem dir, de la Unió de Botiguers?
Pues amb molt d'interès i amb molt d'entusiasme, perquè, lògicament, del que es tracta és de que el comerç local prengui iniciatives i que des de l'Ajuntament els hi puguem donar suport per tal, doncs, d'aixecar una mica l'ànim i de que doncs, la gent de comerç pugui realment treure el seu producte tant al carrer com perquè la gent ho pugui veure i comprar.
En aquesta època de crisi creuen que és més necessari que mai, podríem dir, aquest tipus de promocions?
Sí, és molt necessari i fins i tot és interessant poder-ho repetir si és possible alguna vegada més aquest any, per tal de que, doncs això, la gent, com bé deia la Carme, la gent de Ripollet vegi quin és el producte que tenim a Ripollet en els diferents comerços, se n'adongui doncs, que hi ha oferta i que hi ha varietat i que, per tant, doncs, pot triar, remenar i comprar a Ripollet, que és el que tots demanem.
Quant al tema de promocions, també recordem que la regidoria actualment també recolza una nova campanya comercial al mercat municipal, és així?
Sí, es tracta d'una campanya que han endegat una de les associacions de comerciants que hi ha en el mercat, que es tracta doncs, de sortejar cada setmana un carro de amb menjar, un carro de productes de la compra, i que penso doncs, que això també doncs, ha de fer que el mercat també tingui una mica de revifada, que també li convé. Mm-hmm. Bé, voldria dir que en la fira del diumenge, a part de participar Unió de Botiguers i el Gremi d'Hostaleria, que també s'han animat a participar cinc restauradors de la població, també tindrem una petita mostra de lo que és el mercat ecològic, amb quatre parades que ens vindran de mercat ecològic i que també podrem veure quin producte ens porten i també podrem triar.
Parlant d'aquesta participació de restauració, creuen que l'hostaleria i el petit comerç és bo que hi vagin una mica de la mà?
Home, sempre és important que tot el que genera activitat comercial i activitat lúdica vagin de la mà. Si t'hi fixes, amb els grans eixos comercials sempre hi ha comerços i, a més de comerços, també hi ha establiments d'hostaleria i establiments de lleure, i això és important que tots ens hi fiquem, perquè al cap i a la fi l'important és que la gent de Ripollet pugui veure doncs, gamma de producte i poder, gamma de, per poder triar.
Mm-hmm. Parlava la senyora Grau d'aquest coneixement que tenen els ciutadans de Ripollet o no dels comerços locals. Quin nivell creu vostè que en tenen d'aquest coneixement?
Jo crec que el nivell que es té del coneixement dels comerços locals és important, però tot i això sempre és bo que es pugui sortir al carrer a mostrar tot el que hi ha, fins i tot sempre n'hi ha de comerços nous que acaben d'obrir o que s'acaben d'instal·lar, que fins ara doncs, segurament hi ha gent que no els coneixia i que s'animen també a treure el seu producte. Per tant, vol dir que, malgrat coneixem tot el repertori de producte que podem trobar a Ripollet, és bo que, si n'hi ha novetats, també puguin sortir al carrer i les puguem acabar de conèixer.
Doncs a senyor Joan Fando, regidor de Comerç, Indústria i Turisme de l'Ajuntament de Ripollet, li agraïm la seva aportació en aquesta entrevista, tot i que continuem parlant amb la senyora Grau, sabem que vostè no té gaire temps per atendre's, i l'acomiadem. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, i bé, que la Carme segur que us ho explicarà tot molt bé.
Segur. Merci.
Gràcies, adéu. Bon dia.
Doncs com dèiem, seguim parlant amb la senyora Grau, que volem que ens expliqui, doncs, a part d'aquesta mostra de comerços locals, quines són les activitats paral·leles que s'han programat per aquest diumenge.
Mira, tenim col·laboracions del gimnàs Duo Fitness, el club d'escaig de Ripollet, la penya flamenca La Macarena, el country Ripollet i el tennis taula Ripollet. Uh-huh. Això serà durant tot el dematí i faran unes actuacions. Jo crec que tot el que es pugui juntar i mostrar, com més millor. Vull dir, no entenc les separacions d'una cosa en l'altra. No. Vull dir, deies de mercat, d'hostaleria, sí, quan més coses es facin conjuntes, jo crec que és molt millor, perquè dones a conèixer una cosa i l'altra, i la gent, doncs, el que no surt al carrer a lo millor per anar a comprar una cosa, sí sortirà per anar a fer un tast de qualsevol cosa. Uh-huh. Llavors, doncs, tot ajuda, jo crec, i si millor surts amb una idea d'anar a un puesto, però llavors igual et compres una cosa amb una altra. Vull dir, és aquelles coses que, bueno, doncs, uh-huh, jo crec que com més puguem fer coses conjuntes, la meva idea és de fer-ne coses conjuntes.
A més, la Unió de Botiguers tradicionalment sempre ha comptat amb la col·laboració de les entitats locals, no?
Sí. Quan vas a demanar col·laboració no tenim pas rebuig, no.
I un dels atractius d'aquest diumenge també, a part dels productes que es vendran, serà un tradicional sorteig. Que
sí, això sí que és novetat.
Els tenen acostumats sempre, sí, per això, a sortejar coses, no?
Però aquest és diferent. Aquest any, el que dèiem, que la gent jove sempre té idees innovadores, doncs, mm-hmm, aquest any hem fet això, no? Que no sé si pot agradar o no, ja ho veurem, perquè quan és una cosa nova no sabem si funcionarà, però és, doncs... regalem 150 euros, però s'han de gastar en aquella mitja hora que queda per tancar la fira, a dintre la fira. O sigui que aquests diners, pues, han de quedar-se en el mateix... Compres el que vulguis i te gastis com vulguis, però han de quedar allà.
Home, sempre va bé, no?
Sí. Bueno, si vas donar una volta, et toquen 150 euros i te'ls pots gastar en coses que... pues que poden ser
que
de capritxo,
no?
O que has vist, pues mira, també està bé.
Molt bé. El senyor Fandos comentava que seria bo que fins i tot durant aquest any es pugui fer una altra fira al carrer.
A veure, jo això penso que no podem abusar. El meu punt de vista és que no es pot abusar de les fires al carrer. Les fires al carrer són molt maques i estan molt bé i esperem que tinguin èxit, però abusar massa tampoc. Jo crec que poder una o dues a l'any... No, jo no... Vaja, és la meva opinió, eh? Mm-hmm. No és l'opinió de la Unió de Botigues, és la meva opinió personal d'aquest moment, no? Que masses també jo crec que seria... Que és una miqueta... No sé, poder... S'ha de fer experiències, no sé. Vull dir, s'ha de pensar.
Perquè el tema del Ripostoc ja... L'han abandonat una miqueta,
no
podríem dir,
abandonat,
o...
No l'hem abandonat, el que passa que aquest any, quan es va proposar, hi havia molt pocs establiments que estiguessin disposats a sortir, i llavors vam dir, bueno, pues, creiem que no és... Per això et dic jo, que una miqueta cansa, no? A sortir al carrer porta pel botiguer una feina important, porta una despesa, perquè, és clar, les carpes i tot, vull dir, clar, a veure, tot té una despesa, no? I després, doncs, el producte, algun producte, si no plou, vale, però si plou se't pot fer malbé. A veure, és una miqueta complicat, no?
Perquè I en el aleshores... Ripostoc hi havia, doncs, això, no? Una mica els estocs, tot i que
sí,
també es mostra una mica de nova temporada, però...
No, quasi bé tot era estoc.
Era estoc.
Sí.
I aquest diumenge
no
serà producte de temporada.
Jo estic producte de temporada. La idea és aquesta, producte de temporada.
I amb promocions?
I promocions, clar.
Molt
promoció.
Bé.
Promoció, i bueno, jo crec que pots trobar alguna cosa que et pugui anar bé. I
què els ha provocat decidir fer aquest canvi?
Bueno, el moment actual que vivim provoca moltes coses, eh?
Sí, no?
I una d'aquestes pot ser aquesta, no?
Perquè les botigues potser compren més al dia, no tenen tant d'estoc.
Jo crec que sí, sí, avui això ha acabat, el tenir estoc és un... Vaja, no es pot. Una botiga avui dia no pot tenir estoc, perquè se li queden allà els diners encaixonats i necessites diners per anar comprant i venent, i desgraciadament vendre no hi ha massa alegria. Aleshores, doncs, tens que anar amb molt tacte.
I quina és la situació que viu el comerç local actualment?
Bueno, jo no ho sé, molt bona, no?
O depèn del sector?
També una miqueta depèn del sector, suposo que també és veritat. Però, bueno, jo he parlat amb qui parlis, tothom... A veure, també ens queixem a vegades molt més del que és. Tots anem aguantant, però el que és cert és que molts negocis es tanquen. I si tanques és perquè realment perds diners. En el moment en què perds diners has de tancar la botiga. Això en botiga ho té molt clar.
Uh-huh.
Bueno, jo ho tinc molt clar.
Però també n'hi ha de noves.
També n'hi ha de noves, que sort n'hi ha, que sempre hi ha gent jove, doncs, que potser s'ha quedat sense feina, potser coneix molt bé un producte i diu, doncs, jo puc obrir una botiga amb aquest producte perquè, doncs, tinc il·lusió de que funcionarà. I aleshores, doncs, sort n'hi ha d'això també, no?
Troben alguna mancança, entre cometes, podríem dir, quan el comerç local, la diversitat de productes?
Jo crec que avui Ripollet té de tot, eh? Jo no ho sé, però jo diria que vagis on vagis, a més hi han posat botigues inclús a les puestos que no eren habituals. A la Rama Sant Andreu hi ha botigues, hi ha moltes botigues a molts puestos que no pensàvem que es poguessin posar, i funcionen. Hi ha algunes que funcionen força bé, altres doncs... Però bueno...
I quina és l'excusa per sortir a comprar fora? Quina creu que és?
Bueno, no sé, la gent poder buscar l'oportunitat, buscar l'oferta, buscar a veure què... O a vegades veure senzillament, doncs, una persona pot sortir de casa, jo he sortit, jo moltes vegades, particularment he sortit de casa sense cap intenció de comprar-me res, i després quan he sigut allà, doncs, mira, doncs això, goita, està bé, i a més està bé de preu, i a més m'agrada, doncs, tu compres, no?
Vull dir que en certa manera ho entenen a vegades, no? El fet de sortir, a passar el dia, i sí. Potser... Però la compra de proximitat, quins són els valors que volen seguir transmetent des del comerç local?
Bueno, que tenim bon producte, bé de preu, perquè no és car. Ripollet, diuen, Ripollet és car. No, Ripollet no és car. Tu surt a qualsevol puesto i... El que passa que si tu em dius que no està localitzat... A la Rambla hi ha moltes botigues, però vull dir que potser sí que has d'anar una miqueta cap aquí, cap allà, no? Però, bueno... No sé, vull dir, jo crec que si vols, jo he trobat a Ripollet de tot el que he necessitat.
Molt bé.
Si senyora, una cosa...
senyora Grau, ha vingut com a primera vegada com a presidenta de la Unió de Botiguers?
Sí, fa molts anys que soc de la Unió de Botiguers.
Però ara han tornat a fer aquest relleu dins de l'entitat. Quines són les cares noves, a part de... Bueno, no és que vostè sigui nova,
no,
ja ho diem,
no,
que porta
no,
molts anys.
Porta molts anys a la Unió de Botiguers, sí.
Però aquest relleu a la Junta...
Bueno, no, pràcticament som... Bueno, hi han entrat dues persones noves, la Sílvia i una altra noia... i bueno, esperem que se'ns animi més gent jove i que puguem fer una miqueta d'aquí dos anys puguem renovar ja tot un equip de gent jove, o jove o no tan jove, però vull dir amb més il·lusió, amb més ganes. No és que no en tinguem, eh? De ganes de fer coses i d'il·lusió, no és que no en tinguem. El que passa és que jo crec que, doncs, que la gent s'ha de renovar i hem d'anar posant, doncs, idees.
Doncs tenim dos reptes de cara a un futur molt pròxim, que és aquesta renovació, aquesta gent jove que ha d'entrar a la Unió de Botiguers i a la Junta, i sobretot aquesta primera fira al carrer de diumenge, que esperem que hi vagi molt bé. Senyora
sí.
Carme Grau, presidenta de la Unió de Botiguers, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Bon dia.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
A través d'una campanya conjunta amb l'Agència Catalana de l'Aigua i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, la Regidoria de Medi Ambient ha dut a terme aquesta setmana una campanya d'estalvi d'aigua. La iniciativa es realitza simultàniament a 50 municipis catalans, inclòs Ripollet.
Per tal de difondre consells en favor de l'estalvi, aquest dimecres es va fer una xerrada al Centre Cultural i es va inaugurar la mostra La Nova Cultura de l'Aigua. Míriam Romero, responsable de la xerrada, ens explicava minuts abans de començar alguns consells bàsics per estalviar aigua a les nostres llars.
Però, per exemple, la dutxa, moltes vegades, mentre no surt l'aigua calenta, deixem que l'aigua, mentre sigui freda, no, vagi per l'aigüera. En aquest moment, doncs, podem agafar una galleda, posar-la i recollir aquesta aigua. I aquesta aigua la podem fer servir per regar o, bueno, per fregar o fer un altre ús. Un altre exemple, doncs, per exemple, si tenim a la cisterna, sabeu que hi ha diferents mecanismes d'estalvi, també, fer-lo servir sempre i no fer servir el vàter com a paperera.
A tots els participants que no van superar la desena se'ls va repartir gratuïtament un kit d'airejadors per estalviar aigua a les aixetes de casa seva. Els usuaris, a canvi, hauran de facilitar per l'estudi comparatiu les seves dades de consum domèstic d'aigua durant el termini d'un any.
Avui divendres el Teatre Auditori acull el darrer espectacle de la 18a temporada de programació professional de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Es tracta d'una paròdia plena d'humor sobre el món de l'òpera interpretada a capella pel Cor de Teatre de Banyoles.
Aquest muntatge, programat la temporada passada al Teatre Nacional de Catalunya, combina l'òpera, el teatre gestual i l'humor amb un cor a capella format per 26 intèrprets que sempre són a escena, bé cantant o bé fent breus actuacions corals dramàtiques. L'espectacle començarà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros.
I durant el mes de juny el Centre Cultural presentarà tots els treballs que han realitzat els talleristes durant el curs 2011-2012.
Així, des d'aquest dissabte fins a final de mes es podrà veure des de pintura fins a puntes de coixí o exhibicions de guitarra. La primera mostra serà Mirades del Taller d'Art Infantil i s'inaugurarà el dia 5 de juny a 6:45 de la tarda.
Aquesta setmana ha obert novament la sala d'estudi nocturn organitzada per la Regidoria de Joventut amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura i la Policia Local. La sala d'estudi obre les seves portes a la Biblioteca Municipal pel període d'exàmens de juny i la selectivitat.
Així, fins a l'1 de juliol, la Biblioteca Municipal habilitarà un dels seus espais de dilluns a divendres de les 9 de la nit a la 1 de la matinada i els dissabtes i festius de 7 de la tarda a 1 de la matinada. Recordem que el servei de préstec de la biblioteca no funciona durant aquest horari. En el període d'exàmens de gener, la sala d'estudi nocturn va acollir un total de 209 usuaris.
I el poliesportiu municipal acollirà demà la 11a festa de l'esport organitzada per la Diputació de Barcelona en cooperació amb els ajuntaments i l'agrupació territorial dels Consells Esportius de Barcelona. Es tracta d'una gran festa esportiva de caire recreatiu i popular que comptarà amb nombroses activitats, espais i equipaments dels municipis de la província.
A Ripollet s'ha organitzat un bateig de submarinisme. Aquesta activitat es portarà a terme a les instal·lacions de la piscina coberta a les 11 del dematí i poden participar totes les persones majors de 14 anys que ho desitgin amb la realització d'una inscripció prèvia a la consergeria de la mateixa piscina. Poden descarregar els documents de la inscripció a la web del PAME.
Esteu escoltant Info.
Aquest cap de setmana el Club Tenis Taula Ripollet organitza per segon any consecutiu el Campionat de Catalunya a l'Avi Juvenil de Tenis Taula. Al voltant de 250 jugadors i jugadores de tota Catalunya es donaran cita al pavelló municipal Joan Creus per decidir els campions de Catalunya d'aquestes dues categories. Per parlar-ne'ns acompanya el president del club, Romà López. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem de la competició que és a l'eix d'aquest cap de setmana. Quin és el calendari que heu previst pels partits de cada categoria?
A veure, el dissabte celebren els partits d'equips de les dues categories, juvenil i aleví, tant masculí com femení. Es resol tota la competició per equips fins dissabte a les 8 i després el diumenge comencen els dobles i els individuals.
Mm-hmm. D'aquí sortiran els campionats dels campions de Catalunya d'aquestes dues categories. Hi haurà jugadors del club?
Sí, hi ha, sembla que recordar, 13 jugadors del club de Ripollet repartits en les diferents categories i modalitats. No tots juguen totes les categories perquè t'has de classificar al llarg de tota la temporada amb un rànquing, amb el rànquing català, i hi ha un cupo de participants i, per tant, no tothom juga tot, però realment som un dels clubs que més representació tenim.
Espereu aconseguir algun pòdium?
Això sempre és difícil de dir perquè només falta que ho digui perquè no ho aconseguim, però
també,
realment tenim possibilitats, quasi bé menys en aleví masculí, quasi bé en totes les altres categories.
Com dèiem, heu preparat una marató de tenis taula, també en feu partits per a jugadors no federats. Expliqui'ns una mica en què consisteix aquella iniciativa del ping-pong per tothom.
Ping-pong per tothom és un programa de la Federació Catalana que el que intenta és que no tothom s'hagi de dedicar a l'esport del tenis taula d'una manera per competir i amb, amb molta, diguem-ne, dedicació. Aleshores, és un programa que intenta que tothom que vulgui, tingui el nivell que tingui, pugui jugar al tenis taula, perquè, de fet, tots hem jugat alguna vegada, no? I aquí integrem a gent amb discapacitat psíquica, discapacitat física i a gent de tots els nivells. I pensem que serà molt maco perquè ja tenim inscrits uns 50 jugadors i de tots els nivells i d'aquestes amb aquestes característiques. I bé, i està resultant un èxit i l'hem volgut integrar dintre del programa del campionat perquè pensem que no només ha de ser un tema de competició pura i dura. L'hem d'obrir més, doncs, a més col·lectius. I crec que a la pista annexa hi haurà també molt bon ambient, a part de la pista central del pavelló Joan Creus.
Molt bé. Com a l'edició anterior, a més d'un esdeveniment esportiu, també voleu que aquest campionat sigui una festa, podríem dir, del tenis taula. Quines són les activitats paral·leles que heu preparat en aquest programa?
Bueno, vam veure l'any passat, que era que després de molts anys havíem, organitzàvem un campionat, doncs vam veure una mica el que funcionava. I en el hall, perquè les instal·lacions també ens faciliten molt tot el tema logístic, en el hall el que farem, a part d'un punt d'informació, per tothom que vingui pugui tenir la informació que necessite sobre el campionat, doncs fem una tòmbola pro club, doncs també per col·laborar amb el club en totes les despeses que tenim al llarg de l'any. La veritat és que hem tingut molt bona acollida d'empreses i comerços i que la tòmbola farà patxoca, ja ho anuncio aquí perquè hi ha premis molt, molt macos. Després també fem tallers infantils, doncs que aquest any farem xapes que les pintaran els nens i les podran fer ells mateixos, aquestes xapes que tenen un imperdible. I després també posem la Wii per jugar a tenis taula virtualment, i el diumenge, en col·laboració amb la Unió de Botiguers, com que és la Fira del Comerç, doncs el que farem serà treure el Robopong, com en el Sant Jordi, doncs a la plaça Joan Abat.
Molt
i en col·laboració amb la Unió de Botigues doncs, també hem organitzat aquesta activitat.
És el segon any consecutiu, sembla que la Federació Catalana us torna, no?, una mica a donar aquesta confiança en el campionat i que es continuï fent a Ripollet.
Sí, la Federació el que intenta és que hi hagi una continuïtat i tenir una mica resolt el tema dels campionats de Catalunya durant un temps doncs, més que d'any en any. I els hi va agradar molt com ho van fer l'any passat. De fet, van tenir moltes felicitacions dels jugadors, dels altres clubs, i, bueno, doncs van decidir que, a més, si fèiem un conveni de 3 anys, coincidirà en el 2014 amb que el club nostre, el Club Tenis Taula Ripollet, fa 60 anys. I pensàvem que era una manera maca, doncs, d'integrar-ho ja dintre de les activitats que fem. I tenim ja coincidit el conveni del campionat fins al 2014.
Esteu ja pensant en el 60 aniversari, veig.
Sí, sí, home, clar, és que s'han de preparar coses, no? És una fita molt, molt important.
Sou molt disciplinats en el tenis taula.
Per què?
Ho porteu tot molt...
Home, intentem al club ser disciplinats i sobretot organitzats, perquè les improvisacions al final es paguen i les coses no surten. Si tenim ara unes hores que tenim un equip de gent, els pares, els jugadors, doncs que s'impliquen molt i que la veritat és que intentem les coses, si més no fer-les bé, després si surten o no, és una altra cosa.
A més, és un club que us agrada innovar i ho heu demostrat. També recordem que fa unes setmanes ens va visitar per presentar la campanya Fes Ambient de Tenis Taula Ripollet. Com està anant aquesta campanya?
Doncs està anant molt bé. La veritat és que els ambientadors solidaris han tingut molt, molt bona acollida i realment ara ens queda ja un estoc per acabar de vendre'ls doncs, al campionat. Però, bueno, doncs això, la implicació dels comerços, de la gent del club en poder fer aquesta difusió, doncs ens està resultant força, força bé.
Doncs volem que hi hagi ambient de tenis taula aquest cap de setmana a Ripollet, per això doncs convidem a fer una invitació, podríem dir, a aquella gent, no només la que li agrada el tenis taula, jo crec que és una festa per tothom, no?
Jo convido a tots els ripolletens i ripolletenques a que passin quan vulguin, perquè estarem tot el dia de dissabte i de diumenge al pavelló Joan Creus, doncs perquè a part de veure els millors jugadors d'aquestes categories, que realment fa patxoca veure'ls, podran veure i fins i tot apuntar-se, si volen, al ping-pong per tothom de no federats, poden venir allà en el moment, al principi del matí i apuntar-se. I també tenim una novetat que no hem dit, que tenim una de les proves del ping-pong per tothom és per la nit. Quan acabi el campionat el dissabte dels joves, doncs tenim de 10 a 12 de la nit a la pista central la segona prova de la marató del ping-pong per tothom. Per tant, pot participar...
Que se li dona certa rellevància, no?, aquella
sí,
activitat.
Sí, perquè habitualment els del ping-pong per tothom no juguen mai a les pistes centrals, i aleshores el que volem és que també disfrutin, de, ja que fem aquest muntatge, doncs que disfrutin de, del material que, de, dels jugadors, diguem-ne, de competició. I, bueno, poden venir a això i poden venir a totes les activitats aquestes que organitzarem al hall, i l'any passat la gent s'ho va passar molt bé. Vull dir, que vingui tothom.
Doncs ja ho saben. Senyor Romà López, president del Club Tenis Taula Ripollet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon cap de setmana i millor dit.
Moltes gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera. Breus informatius.
Fem un repàs d'altres notícies ràpidament de la setmana en format de breus. I comencem parlant doncs, de demà dissabte, que a les 12 del migdia el Centre Aragonès organitza una sessió de tasts de vi de Carinyena. El preu de l'activitat és de 2 euros i es farà a la seu de l'entitat, al carrer Nou 22. A partir de les 9 de la nit, l'entitat també ha organitzat el típic sopar del Forja.
I aquest cap de setmana el grup de dansa SB Dance actua al Teatre Auditori. Serà dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 4 per presentar el seu espectacle The Elements. Per comprar les entrades cal trucar al 654 051 517.
Dimecres a 4:45 de la tarda hi haurà l'hora del conte a la Biblioteca Municipal amb la Pallassa Espúria. La sessió serà especial perquè es farà al pati de l'Olivera i després de la història de la petita Espurna es farà un taller de maquillatge artístic.
Dijous a 4:45 de la tarda continuen les activitats del cicle Dones i Salut amb un taller d'expressió corporal de centres d'energies. La sessió anirà a càrrec de Joana Funes i l'activitat està organitzada per Dones per la Igualtat.
Acabem recordant que a partir d'aquest dissabte comença l'horari d'estiu de la Rambla de Sant Jordi en el tram comprès entre els carrers Pedró i Mercè. Dissabte a partir de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit de diumenge la Rambla romandrà tallada al trànsit rodat. Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I ràpidament, abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
No tindrem gaires canvis aquest cap de setmana. Continua la calor, el sol i les temperatures agradables. Primer cap de setmana de juny, que ens acosta una mica més a l'estiu. De cara a la propera setmana, podem avançar algun núvol, però sense importància.
I fins aquí l'info d'avui divendres 1 de juny de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat.
Jo no sé què quan camines i aquest posat mig despenjat esquinxar-se en estel.
I acabem amb un tema reivindicatiu dedicat a estudiants i mestres, un no sé què, de Lluís Llach. Gràcies per la seva atenció, els esperem el proper divendres. Bon cap de setmana.
Ordre corruït i vell, però aquesta llum dels teus ulls omple de fars l'horitzó i encega els llops que cada nit vigilen la llibertat encadenada lliure, sempre lliure. Tens un secret al somriure, que és un ensurt pel somni plàcid dels omnipotents. El cor et bat en revolta, fent insomnis els guardes del correcte pensament. I aquesta llum als teus ulls, que és esperança i demà. T'estimo així, així sé que m'estimes. Quan frec a frec obrim la nostra vida a un aire nou que empeny amb força un món que ja s'acosta. Canto el somni dels teus ulls.